Molt bon dia, són 2:15.
Notícies migdia, amb Núria García.
Superat ja el pic d'ingressos per Covid-19 de la segona onada de la pandèmia. La doctora Marta Navarro, directora del Servei de Malalties Infeccioses de l'Hospital, creu que el fet que la velocitat de contagi a Sabadell vagi a la baixa és un bon símptoma, una tendència positiva que s'haurà de confirmar en els pròxims dies. Navarro n'ha parlat al Cafè de la Ràdio.
I al menys a nivell hospitalari comencem a veure una mica de descens i comencem a veure la llum a nivell de les plantes d'hospitalització. Segurament doncs, a començament de la setmana que ve ho ha començat a veure també aquest descens de gent que ingressa a la UCI.
L'Hospital de Sabadell acumula 149 pacients ingressats per Covid-19, dels quals 38 es troben a l'UCI o la unitat de semicrítics, 4 més respecte de l'últim balanç. En les últimes hores no hi ha hagut cap defunció.
Titulars.
Altres temes del dia que repassem amb el Pere Gallifa. Molt bon dia.
Bon dia.
Punt final a les inspeccions dels 170 pisos dels Marinals amb danys estructurals. Les conclusions s'inclouran en un informe que s'ha de fer públic a final d'any o principi del que ve. El regidor d'Habitatge i del districte 5è, Eloi Cortés, ha assegurat que caldrà negociar un cop es coneguin els resultats. Ho ha dit avui en una entrevista al Cafè.
La intenció és aquesta, que així que tinguem els resultats es constitueixi aquesta mesa de negociació i comencem a treballar-hi. No serà un procés ràpid ni fàcil, perquè és una solució, sigui la que sigui, extremament complexa. I jo crec que aquí hem d'agafar-nos-ho amb calma i amb tota la responsabilitat que comporta una situació així.
L'Agència de l'Habitatge defensa que els immobles es poden rehabilitar, mentre que els afectats volen que es tirin avall i es tornin a construir de nou. Operació antidroga al centre de Sabadell.
Els Mossos d'Esquadra s'han desplegat al carrer Doctor Creueres, on s'està escorcollant un domicili per possible venda de drogues. Segons han explicat alguns veïns de la zona, fora de micro, era habitual el trànsit de joves per la casa. La policia catalana no ha donat més detalls sobre el dispositiu, que ha començat a primera hora del matí.
El centre d'esport Sabadell torna a deixar escapar un punt en els últims minuts contra un dels equips més potents de la categoria.
L'Almeria, tot i jugar amb 10 des del minut 40, va marcar l'1-2 en l'última acció del partit. El Sabadell, a més, va fallar un penal en la segona part. Avui el club ha presentat l'acord de patrocini amb Banc Sabadell i diumenge, segon partit consecutiu a la nova Creu Alta contra el Màlaga.
Ràdio Sabadell. Notícies migdia.
Moment d'obrir la pàgina de serveis. Divendres, estem a les portes del cap de setmana i què ens espera de cara a les pròximes hores ens ho explica des del Servei Meteorològic de Catalunya, el Sergi Gallego. Molt bon dia.
Hola, bon dia. Avui el cel estarà molt ennuvolat o cobert durant tota la jornada amb algunes clarianes transitòries. S'espera precipitació, sobretot al Ter Sud i al prelitoral, i és possible també a la resta del territori. Per la seva banda, el vent bufarà de component nord i oest amb cot fort, sobretot al litoral i a zones elevades. Demà la situació meteorològica serà més complicada, sobretot al matí, quan s'espera precipitació a qualsevol punt i creuarà com a front fred d'oest a est. A partir de migdia s'obriran progressivament clarianes al Ter Sud i a Ponent, i al final del dia a altres punts del territori. La precipitació serà localment forta i anirà acompanyada de tempesta i és possible també de calamarsa i fang. A més, s'acumularan quantitats de precipitació que voltaran entre 20 i 50 litres per metre quadrat i seran superiors al Pirineu i al Prepirineu. La temperatura serà semblant a la d'avui i voltarà entre 15 i 20 graus i el vent bufarà moderat amb cots forts en moments de xàfec i molt forts a zones elevades. I de moment això és tot des del Servei Meteorològic de Catalunya.
I pel que fa la situació a les carreteres catalanes, a aquesta hora hi ha una millora general de la circulació a la xarxa viària amb pocs incidents. De fet, només cal destacar que resta tallada aquesta hora la C12 a Tortosa per inundacions derivades de les fortes pluges en aquesta zona. Pel que fa al transport públic, com funciona aquesta hora? David de Toro, des del Transmet, molt bon dia.
Bon dia, des del Centre d'Informació Transmet. Doncs primer de tot advertir els usuaris que en aquests moments, per avariar les instal·lacions entre Sant Sadurní d'Anoia i la Granada, els trens de la línia R4 de Rodalies de Catalunya circulen amb demores que poden superar els 30 minuts. S'ha habilitat, però, un servei alternatiu per carretera per als propers dos trens. A més, recordeu que hi ha afectacions per obres de millora a les línies de Rodalies R1, R2 i R4. Pel que fa a la resta de línies de Rodalies de Catalunya, així com metro, autobusos, tramvies i ferrocarrils de la Generalitat, circulen en aquests moments amb normalitat per l'àrea metropolitana de Barcelona, segons ens informen els diferents operadors. De moment, això és tot des del Centre d'Informació Transmet. Bon dia.
Gràcies, bon dia, David. Passant 6 minuts de 2:15, entrem en matèria.
La notícia del dia.
La millora de les dades epidemiològiques a la ciutat i al conjunt del país poden donar un respir a l'Hospital de Sabadell els pròxims dies. Aquesta és la predicció de la doctora Marta Navarro, directora del Servei de Malalties Infeccioses de l'Hospital de Sabadell. Avui a la ciutat la taxa de transmissió de la malaltia és de 0,88. Això vol dir que de cada 100 persones infectades se'n contagien 88. El risc de contagi ha baixat en 16 punts des d'ahir i se situa ara als 678. Unes bones notícies que es podrien sumar al fet que en aquesta segona onada, Pere, la mortalitat ha caigut a la meitat respecte del primer confinament.
Així ho ha confirmat la doctora Navarro al programa El Cafè de la Ràdio. L'Hospital de Sabadell està contenint la malaltia amb l'ampliació dels llits d'UCI al frontal Gran Via i l'obertura d'una àrea de semicrítics a la primera planta de l'edifici Taulí. És per això que si el centre no es col·lapsa aquest cap de setmana, quan es preveia que s'arribaria al pic d'ingressos crítics, la sensació és que la situació millorarà a partir de la setmana vinent. Marta Navarro és la directora del Servei de Malalties Infeccioses de la Corporació.
El Departament de Salut tenia un model que preveia doncs, que aquest cap de setmana, aquests dies, serien doncs, els dies crítics. És veritat que hem tingut moltíssima activitat, ja dic, fins a començament de setmana hem anat a un ritme d'ingressos i altes molt, molt fort, però igualment pensem que la setmana que ve probablement és esperar i si la cosa va bé doncs comenci una mica a fluixar.
A més, la millora en els diagnòstics i en els tractaments, gràcies a l'experiència adquirida els primers mesos de la malaltia, ha permès reduir la mortalitat a la meitat. Ara bé, encara que els pròxims dies els casos i els ingressos decaiguin, els professionals esperen que les onades no s'aturin fins que arribi una vacuna de caràcter universal. Mentrestant, les millores també es veuen en la fase de detecció. Des d'aquesta setmana, els tests d'antígens estan agafant protagonisme a l'hora de diagnosticar els nous casos. La doctora Navarro ha valorat de forma positiva la rapidesa amb què es confirmen els casos, uns minuts, però assenyala que quan és recomanable la seva utilització.
Doncs ara tenim uns tests d'antigen que tenen una sensibilitat de més del, quasi bé, bueno, més del 90% el test que és més fiable. Això vol dir que pràcticament és equiparable el test d'antigen a la PCR sempre, però sempre que la persona doncs, estigui simptomàtica i tingui menys de 5 dies d'evolució de la malaltia.
Segons les dades actuals del virus, a l'Hospital de Sabadell hi ha 149 persones ingressades, les mateixes que ahir. A les unitats de crítics i semicrítics, les hospitalitzacions són 38. Des de dijous s'han diagnosticat 10 persones més, han hagut d'ingressar 11 pacients i no ha mort cap malalt de coronavirus.
Afegim altres informacions relacionades amb el coronavirus per començar dient-vos que el risc de rebrot, en aquest cas a Catalunya, també ha baixat 8 punts en les últimes 24 hores i la velocitat de contagi continua per a per sota de l'1.
La situació epidemiològica va millorant, però Salut no té previst reobrir a curt termini el sector de la restauració ni el món cultural. En el segon cap de setmana de confinament municipal, els Mossos desplegaran 200 controls per tot Catalunya amb la finalitat de seguir reduint els contagis.
I Educació rectifica i finalment seran els sanitaris qui supervisen supervisaran les PCR dels alumnes d'ESO i batxillerat.
Inicialment, els docents havien de supervisar les PCR dels instituts per descongestionar l'atenció primària. Els professors van protestar perquè consideraven que no tenien la formació adequada i ja patien una sobrecàrrega de feina a causa de la pandèmia. Finalment, el Departament d'Educació ha rectificat i seran els sanitaris qui supervisaran les PCR dels alumnes als instituts.
El País Basc ha decidit tancar la restauració i avançar el toc de queda a les 10 de la nit. A banda de les farmàcies i les benzineres, totes les activitats es limiten a les 9 de la nit, mentre que l'aforament dels centres de culte es redueix al 35%. A diferència de Catalunya, es mantenen també les activitats culturals, tot i que se les obliga a acabar abans de les 9 de la nit. També se suspenen les activitats esportives, amb excepció de la competició professional, i es limita al 40% l'aforament de gimnasos, clubs esportius i piscines. Les noves mesures entraran en vigor demà mateix. I acabem a Dinamarca, que sacrificarà, atenció, tots els bisons del país per frenar el coronavirus.
Les autoritats sanitàries de Dinamarca han detectat 12 persones infectades a través dels bisons. Es tracta d'una mutació del coronavirus procedent d'aquests animals i que es pot transmetre als humans. La nova variant del virus ha provocat que els pacients deixin de formar anticossos i també podria perjudicar en el desenvolupament de la vacuna. Per aquest motiu, Dinamarca ha decidit sacrificar els 17 milions de bisons que hi ha al país. Casualment, Suècia també ha notificat un brot de coronavirus entre bisons al sud del país que afecta a 10 granges.
Notícies migdia.
4 minuts per arribar al punt de 3 quarts de 2. El Col·legi d'Arquitectes de Catalunya ja ha acabat l'estudi sobre l'estat dels pisos dels Merinals amb problemes estructurals greus. Els tècnics van inspeccionar l'últim habitatge aquest dimecres i durant les pròximes setmanes han de redactar les conclusions, que han de determinar si cal que els pisos es rehabilitin, com vol l'Agència de l'Habitatge de Catalunya, o bé han d'anar a terra i tornar-se a fer, com exigeixen els veïns.
En principi, l'estudi hauria d'haver acabat el mes de juliol, però la pandèmia l'ha retardat fins aquesta setmana. La idea és que ara els arquitectes redactin les conclusions de les inspeccions que s'han fet als 170 pisos afectats. Segons el regidor d'Habitatge i del districte, Eloi Cortés, aquest procés no s'hauria d'allargar més d'aquest any o al gener de l'any vinent. Després caldrà negociar. Són declaracions al Cafè de la Ràdio.
Un cop estiguin l'estudi tancat, no? Tot ben explicat, el procés és, primer hi ha un moment on s'explica a la comissió de seguiment i al veïnat afectat d'aquests 170 habitatges, on s'explica els resultats de l'estudi que s'ha fet. En base a això, constituirem una mesa de negociació entre les tres parts per tirar endavant el que determini l'estudi. És a dir, si diu que s'han de rehabilitar els habitatges, com ho gestionem? Si el que diu és que no es poden rehabilitar i que, per tant, s'ha de plantejar una solució com la resta de fases, que s'han d'arrocar i substituir, com ho tirem endavant?
Per altra banda, la setmana vinent l'Ajuntament farà efectiu el pagament de la meitat del cost de l'estudi, tal com es va comprometre amb l'Agència de l'Habitatge el mes de gener, qui en pagarà l'altre 50%.
La setmana que ve aprovarem una addenda en el conveni que ja hem signat el gener, que és certificar i tirar endavant el pagament dels 40.000 euros als quals es va comprometre l'Ajuntament per contribuir al 50% del cost de l'estudi.
Les famílies d'aquests 170 habitatges fa 25 anys que reclamen una solució pels seus pisos que presenten defectes estructurals de luminosi i carbonatació. A diferència d'altres blocs del mateix barri, els seus immobles es van rehabilitar en lloc d'enderrocar-se i construir-se de nou. Les conclusions de l'estudi tècnic, que va acabar dimecres, han de posar punt final a la disputa històrica del barri dels Merinals.
I aconseguir que Sabadell sigui una de les ciutats amb més aparcaments per a bicicletes és un dels reptes del govern municipal. Per això ha començat a implantar una de les actuacions inclòs en el pla de la bicicleta, la instal·lació de 264 aparcaments més per a aquests vehicles distribuïts per tots els districtes. L'actuació, que ja ha arrencat, suposarà una inversió de 79.000 euros i un cop enllestida farà que Sabadell compti amb 3.000 places d'estacionament d'aquest tipus.
Una de les fortaleses d'aquest projecte és que anirà a càrrec de l'empresa Prodis d'inserció laboral a persones amb discapacitat. Amb tot, des del govern municipal consideren que la instal·lació de nous aparcaments i la millora dels existents suposa un salt endavant. Així ho ha apuntat el tinent d'alcaldessa de Cohesió Territorial, Jesús Rodríguez.
Hem d'estar contents, donat que la importància de tirar endavant un projecte que estava estancat i per fi el nostre govern ha tirat endavant per poder donar una oferta major als ciutadans de Sabadell.
A més, es donarà una segona vida als aparcaments retirats i alhora es respondrà a les necessitats dels diferents col·lectius.
Els aparcabicicletes retirats que són antics els reaprofitarem i els podrem posar dintre de les escoles i instituts de Sabadell, una reivindicació que des dels AMPAs i les associacions d'estudiants sempre ens han demanat i que en aquest sentit podrem satisfer les seves demandes.
La primera tanda d'aparcaments instal·lats serà de 22 nous elements i en millorarà 38 ja existents. De moment ja n'hi ha disponibles 5, situats a la Ronda de la Roureda, davant de la Sala Miguel Hernández, al carrer Príncep de Viana, a l'Institut de Raona, a la plaça Olímpia, davant de l'Estadi de la Nova Creu Alta, a la Ronda Collsalarca, davant del Pavelló del Nord, i al carrer Montlló i Pujal, davant del Teatre Sant Vicenç.
Són 3:15. La Junta de Govern de l'Ajuntament de Sabadell ha aprovat les subvencions que donarà més de 40 centres educatius del municipi per participar en activitats formatives del programa Ciutat i Escola. A més, també dotarà pressupost per als programes d'activitats vinculats a la celebració d'aniversaris per al curs 2020-2021.
Serà el cas de l'Escola Amadeu Vives, que arriba al quart de segle, i també del centre Joan Maragall i Xaloc, que han de celebrar els 50 anys. Els ajuts del programa Ciutat i Escola volen afavorir l'equitat amb la voluntat que tots els centres públics de primària i secundària o d'educació especial tinguin garantit l'accés a un mínim d'activitats. Ho explica el tinent d'alcaldessa Pol Gibert.
Com bé sabeu, és un problema històric que tenim a la ciutat i el que es vol fer amb aquestes resolucions és garantir l'accés a un mínim d'activitats amb cost d'aquest programa i també que puguin fer despeses fer front a despeses de transport vinculades a aquestes propostes.
Un esforç al qual s'ha de sumar les mesures per garantir la seguretat individual i col·lectiva en el moment excepcional de la pandèmia. Giver repassa també el número de centres que han rebut els ajuts segons el tipus de centre que són.
Hi ha 4 centres educatius beneficiats, els quals són 22 escoles, 8 instituts i 2 centres d'educació especial. I, evidentment, aquest any volem fer menció especial a l'esforç que han hagut de fer moltes d'elles per adaptar aquests programes a la situació que tenim del Covid a la ciutat, i el que estan fent també moltes d'elles és assegurar aquestes mesures, aquestes activitats poden fer en prevenció necessària per poder mantenir evidentment els mesures de seguretat imprescindibles per tenir endavant aquest tipus d'activitats.
En alguns casos, les entitats han preparat materials didàctics en línia perquè el professorat tingui suport a l'aula, i també es compta amb l'adaptació dels professionals a totes les situacions especials que es puguin donar.
La Universitat Autònoma de Barcelona impulsa la plataforma Unisons, un projecte basat en el podcasting des d'una òptica pedagògica. La idea, que es basa en un departament de la Facultat de Ciències de Comunicació de la Vella Terra, pretén posar en valor l'àudio i la creativitat per dotar de material educatiu i reivindicar la veu com a eina d'expressió, comunicació i també educació.
Darrere d'aquesta iniciativa hi ha la doctora en Ciències de la Informació, Montserrat Bonet, qui amb la complicitat d'altres docents com Toni Celles, la periodista Montse Virgili o Josep Àngel Guimarà, han engegat aquesta plataforma. Per Bonet, l'objectiu és aprofitar l'embranzida que els podcasts tenen ara mateix per fer-ho arribar als estudiants.
És molt diferent, per exemple, tota la importància que va adquirir als Estats Units comparat amb altres mercats, i que sí que se li està trobant utilitat. Però que també és veritat que en algunes emissores el podcast consisteix a trossejar programes que s'han emès abans, diguem-ne, de manera tradicional. Apostar per fer producte nou de zero.
Unisons ha començat enguany a funcionar en línia i ja compta amb 8 episodis en què s'explica, per exemple, com es crea el producte de ficció Verícit Sulfúric o com s'elabora un episodi del podcast de 5W. Per tirar endavant aquest projecte, compta amb el suport de la Unitat de Formació i Innovació Docent, així com de l'Institut de Ciències de l'Educació de la Universitat pel període 2018-2020.
Ràdio Sabadell també a les xarxes socials. Segueix-nos.
Més coses. El Cercle Degà de Podem Sabadell, amb membres com l'exregidor Ramon Vidal, denuncia irregularitats en el procés d'inscripció de militants que es va tancar el 15 d'octubre passat. Segons els seus integrants, un total de 67 persones es van apuntar al Cercle Degà fora de termini, la qual cosa asseguren suposa una vulneració del reglament de militància de Podem Catalunya.
Els membres del Cercle Degà de Podem defensen que les inscripcions fora de temps es van fer des del carrer Picanyol, és a dir, on hi ha la seu històrica d'Iniciativa per Catalunya. Tot plegat, segons diuen, amb una voluntat molt clara, fer-se amb el control del Cercle Degà. Un dels components d'aquest cercle i també president de l'Associació de Veïns dels Marinals, Francisco García, responsabilitza de la maniobra directament als comuns de Sabadell.
Se entiende que esto es absolutamente irregular y prácticamente imposible que ninguno de los 67 eligiese el otro círculo. Todos han ido en bloque al círculo decano. Entonces, esto ha sido dirigido por una parte de los comunes. está dirigido, ¿por qué? Porque añadiendo esos 67 al círculo de Cano tendrán el control del círculo de Cano.
El cercle de Gà de Podem a la ciutat portarà el cas a Podem Catalunya perquè el pugui revisar i decidir si aquestes inscripcions són correctes o no. Ells les consideren il·legítimes i es pregunten per què cap de les persones no adscrites es van apuntar al cercle de la Concòrdia.
Operatiu antidroga dels Mossos d'Esquadra al barri del centre de la ciutat. Des de primera hora del matí, agents uniformats, armats amb metralletes, però també de paisà, estan treballant en una casa del carrer Doctor Creueres.
Els residents del carrer han explicat a Ràdio Sabadell que habitualment molts joves fan cua davant de l'immoble i accedeixen a l'habitatge, segons sembla, per aconseguir drogues. Els veïns no s'han estranyat avui davant l'operatiu policial perquè feia temps que veien moviments sospitosos en aquest indret. Sí que s'han alertat, en canvi, en sentir sorolls i crits a l'interior de l'habitatge, segons sembla, per les tasques de detenció dels policies. L'operació de salut pública continua oberta i no se'n coneixeran més detalls, com a mínim, fins aquesta tarda.
Afegim diversos apunts més en format més breu. Activat el Pla Inuncat en fase de prealerta a Sabadell.
Es preveu un episodi de pluges intenses durant les properes hores que podria arribar a deixar acumulacions importants d'aigua. Per això recomana no baixar els garatges ni soterranis, no deixar els patis o jardins objectes que l'aigua pugui arrossegar i en cas de circular per la carretera cal moderar la velocitat i sobretot no travessar rieres, torrents ni passos subterranis.
I en matèria de successos també us expliquem que dues persones han resultat il·leses en un xoc a Calllong.
L'accident va tenir lloc ahir a la una del migdia a la cantonada de Ruiz Villalba amb l'avinguda d'Estrasburg, quan un dels conductors, una dona de 33 anys, va col·lidir amb un altre vehicle tancant-li el pas a la rotonda. Els dos turismes van patir danys, però els dos ocupants van sortir il·lesos de l'incident.
I també la tarda d'ahir, un altre accident de trànsit a la ciutat.
Els fets van passar a les 6 davant del restaurant La Vinya, quan un cotxe va saltar de carril i va xocar amb un altre que estava aparcat. La conductora de 42 anys no va patir lesions, mentre que l'ocupant del turisme aparcat va resultar ferit lleu però sense necessitat de ser traslladat a un centre hospitalari.
I acabem, Alstom fabricarà els nous tramvies de la xarxa de Casablanca Santa Perpètua de Mogoda.
La multinacional francesa ha guanyat el concurs per ampliar la flota de la xarxa de transport públic de la ciutat marroquina en 63 nous combois. El contracte té un valor de 130 milions d'euros amb opció a 22 tramvies més i abastirà les futures línies 3 i 4 previstes pel 2023. Es tracta del segon contracte que rep la companyia després de construir 124 trens i un sistema d'energia i equips de senyalització de les línies 1 i 2.
Sabadell recordarà els 25 anys de la Guerra dels Balcans amb un programa d'actes que arrencarà aquest mes de novembre i que s'allargarà fins al mes de juny del 2022. L'objectiu de la iniciativa és que no caiguin en l'oblit els motius d'un conflicte que va suposar la mort de 130.000 persones i que va obligar 2 milions de persones més a exiliar-se. Així mateix, també es vol posar el focus en la ciutat de Sarajevo, que va aguantar 1.000 dies de setge.
El tret de sortida del programa d'actes està previst pel 15 de novembre, tot i que la data està pendent de l'evolució de les restriccions del coronavirus. Serà a través del projecte Encara hi ha algú al bosc, que inclou una obra de teatre, una pel·lícula i una exposició. N'ha parlat la seva impulsora, Teresa Turiera, membre del col·lectiu Cultura i Conflicte.
El resultat del treball de 3 anys molt intensos, anant a Bòsnia, buscant uns testimonis particulars de la Guerra de Bòsnia, que són les dones que van sobreviure a les violacions com a estratègia de neteja ètnica i també els fills i filles que van néixer d'aquestes violacions i que ara tenen just 25 anys. Pensem que com a europeus no vam saber aturar aquella guerra o els nostres representants no van saber aturar-la.
La tinenta d'alcaldessa de Feminisme, Benestar Animal i Participació, Marta Morell, considera necessari recordar la Guerra dels Balcans, que va tenir un gran impacte a tota Europa.
La Guerra dels Balcans i el setge que va patir la ciutat de Sarajevo va llançar bombes no només contra la gent, sinó també contra la multiculturalitat, contra la diversitat, contra la convivència en pau i també contra l'harmonia. Per tant, l'odi i la xenofòbia van esclatar i van convertir Sarajevo en un infern, no? Com deia també Goytisolo.
El programa d'actes també servirà per recordar la relació entre Sabadell i Sarajevo, d'una banda perquè un grup d'actors de la ciutat van desplaçar-se a la ciutat dels Balcans per conèixer l'àmbit cultural bosnià, de l'altra, Sabadell va acollir refugiats, alguns dels quals encara hi viuen.
Esto se van a volver aquí apocalipsis zombie o algo así.
La ciencia ficción solo me ha traído tristeza y sufrimiento.
L'univers del fantàstic a Quimèric.
Cada divendres a les 8 del vespre i en redifusió diumenges a les 10 de la nit i dilluns a les 3 de la tarda.
Quimèric, amb Karen Madrid.
Fantasia, terror, ciència-ficció a Ràdio Sabadell.
És perfecte.
Uf, quines ganes que tinc d'anar-me'n a fora quan es pugui.
I tant, tot i que he de canviar les rodes del cotxe i és una pasta.
Jo acabo de canviar els pneumàtics a mides i n'estic pagant un cada mes tranquil·lament. I a més et regalen un xec de fins a 60 euros en combustible.
Doncs això s'ha d'aprofitar.
Canvia ara els pneumàtics a mides i paguen un al mes i prou. Entra a mides.es i demana cita.
Mides.
Mides està a Sabadell, carrer de Maria Aguiló, 6.
Notícies migdia. Tot el que passa a Catalunya, Espanya i el món a Ràdio Sabadell.
Repassem l'actualitat més enllà de la ciutat i comencem als Estats Units. El candidat demòcrata Joe Biden avantatja el president Donald Trump en la pugna per l'estat de Geòrgia, un dels 6 que encara queden per adjudicar des de les eleccions de dimarts passat als Estats Units. La diferència és només de 917 vots, però si es confirma, Biden aconseguiria 16 vots i es quedaria a només un d'assolir la majoria dels 270 per arribar a la Casa Blanca, que ja té una mica més a prop. I a tot això, les televisions americanes han tallat en directe el discurs de Donald Trump per desmentir-lo.
Fins i tot la Fox, que acostuma a tenir certa simpatia amb els republicans, corregeix les acusacions de Donald Trump sobre la corrupció del sistema electoral. L'actual president acusava de frau electoral als estats governats per l'oposició amb presumptes proves que naveguen per internet. Aquest ha estat el moment on diferents televisions s'han vist obligades a interrompre el discurs de Trump i corregir les acusacions falses i afirmacions sense fonament, com ha dit literalment la NBC. La Fox també ha declarat que no hi ha cap indici que apunti a un frau o a un abús del sistema.
I aquí, a l'estat espanyol, la fiscal general de l'estat, Dolores Delgado, i el fiscal en cap anticorrupció, Alejandro Luzón, han explicat aquest divendres que s'ha iniciat una tercera investigació sobre el rei emèrit, Joan Carles I, segons han publicat ja diversos mitjans. Se n'ocuparà la Fiscalia del Tribunal Suprem, com en els dos casos anteriors, les possibles comissions procedents de la Via a la Meca i els suposats pagaments amb una targeta opaca. Aquest tercer cas, segons han explicat en una trobada informal amb alguns periodistes, està encara en fase molt inicial i s'ha activat després de rebre informació procedent d'intel·ligència financera. I davant de tota la incertesa que genera la pandèmia a les portes de la campanya de Nadal, hi ha un element que us el farà molt present, el caganer.
La contraportada.
En un pessebre hi ha d'haver-hi el nen Jesús i el Sant Josep, també la Verge Maria, una vaca i una mula i m'ha penjat un angelet.
I és que de caganers ens trobareu de totes menes, amb la barretina clàssica, polítics d'aquí, però també els que es disputen la presidència dels Estats Units.
També hi ha clàssics universals com Chaplin, Lobezno, AC/DC i Motorhead. S'espera que pugi la venda en línia i es mantinguin els compradors col·leccionistes. L'escultor de caganer.com, Marc Alós, empresa que porta 25 anys fent aquestes figuretes de fang i pintura plàstica, diu al programa El Cafè que enguany han baixat el nombre de novetats.
Com bé sabeu, és un problema històric que tenim a la ciutat i el que es vol fer amb aquestes resolucions és garantir l'accés a un mínim d'activitats amb cost d'aquest programa i també que puguin fer.
Evidentment no era Marc Alós el tall que estàvem escoltant, en qualsevol cas el de Fernando Simón, el caganer de Fernando Simón, tot just ha acabat el motlle per fer-ne les unitats, el Real es va tallar els cabells, però se'l reconeix igual. També hi trobareu el de Pau Donés i el fullet Tortuga. A la parada de la Fira de Santa Llúcia hi acaba havent gairebé mig miler de referències. Les d'actualitat són les que van variant i surten quan caduquen. Es triga entre 3 i 4 setmanes a produir-los. En l'apartat esportiu i els de Ronald Ronald Koeman, Ansu Fati i Alexia Putellas.
Doncs així posem el punt final a Notícies Migdia d'avui. Un informatiu que hem fet amb el Roger Benet a les vies de so. De seguida, tota la informació esportiva a l'Hotel Suís. Avui amb el Pau Vituri. Que vagi bé, adéu.
Torna a escoltar aquest informatiu a radiosabadell.fm.